Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El nombre de positius per Covid-19 notificats en el darrer recompte a Catalunya ja suma una xifra de 3.418 nous casos, amb la qual ja se superen els 200.000 des de l'inici de la pandèmia. A més, el risc de rebrot en les últimes 24 hores ha augmentat de 32 punts fins als 438,48. El risc de contagi es manté estable en 1,30. La mortalitat a conseqüència del virus no s'atura i ja són més de 13.600 les persones que han mort per coronavirus, 17 més que en la jornada anterior. Us expliquem, d'altra banda, que els comerços de 24 hores hauran de tancar a la nit entre les 10 i a les 7 del matí de l'endemà. Així ho ha aprovat avui el Procicat, que també ordenarà el tancament de les activitats presencials que s'ofereixen en equipaments com ara els centres cívics. Són algunes de les últimes mesures aprovades per l'organisme per mirar de frenar els contagis de Covid-19, que continua a l'alça, com dèiem, a Catalunya. Canviem de qüestió. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat per desobediència els 4 membres independentistes de la Mesa del Parlament, presidida per Carme Forcadell. Són Lluís Coromines, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet, que hauran de complir 20 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per haver permès la tramitació de les lleis que emparaven el referèndum. En canvi, ha quedat absolta l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya. La Fundació Joan Maragall inaugura el curs oficialment aquest vespre a partir de les 7 amb un acte al Seminari Conciliar de Barcelona. La lliçó inaugural, sota el títol Llegir els signes dels temps, anirà a càrrec del teòleg i sacerdot txec Thomas Halik, a les 7 de la tarda al Seminari de Barcelona. I un apunt cultural: un miler de professionals de la música i la cultura popular es van trobar aquesta última setmana al voltant de la Fira Mediterrània, que ha superat el repte de la virtualitat. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, què tal? Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada dilluns i dimarts, a l'estudi de Ràdio Estel ho tenim tots els elements preparats per passar 30 minuts d'aquesta tarda parlant i informant de temes de salut. Un temps d'informació mèdica ciutadana. En cada programa ens acompanyen professionals de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia, endrologia i també psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres un professional dedicat a millorar la salut de les persones i fer prevenció. Tot això serà a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció que us parla, Marc Rius. Abans de començar el programa, com sempre, escoltem un consell.
Fer esport és una de les pràctiques més saludables per l'organisme, però no oblidis que tot ha de fer-se en la seva justa mesura i prenent certes precaucions. Per exemple, si ets amant de realitzar esport a l'aire lliure, has de tenir especial cura per evitar patir un cop de calor. Has d'eludir les hores de màxima calor, portar roba fresca, controlar el teu ritme cardíac, utilitzar protector solar i conèixer els teus propis límits. Si et sents cansat, has de parar per descansar o finalitzar la jornada esportiva per aquest dia. Aprofita, doncs, les primerenques hores del matí o la tarda, quan és quan més fresc fa i el sol no està en la seva plenitud.
Avui parlarem de l'angoixa, la incertesa i el temor al futur. Com és de difícil acceptar tal com som? Quines eines són necessàries per vèncer aquests temors i pors? Per quin motiu se'n pot bloquejar la nostra ment? També parlarem d'un producte que diuen que pot curar moltes coses, fins i tot la Covid-19. Per parlar d'aquest tema, avui estarà amb nosaltres el senyor Francesc Moreno. Ell és director del Centre Quiropràctic Madrazo, tècnic en prevenció musculoesquelètica a les empreses, quiropràctic del Centre Mèdic Vallirana, quiropràctic del Club de Tenis Llafranc i creador del mètode terapèutic TMI. Bona tarda, Francesc, benvingut.
Bona tarda.
Avui vens acompanyat, no vens sol, avui.
Sí, vinc molt ben acompanyat, de l'Alexandra, que és l'encarregada del Departament de Dermoestètica del despatx, que fa tractaments facials.
El despatx nivell... on visites tu també?
Sí, sí.
Bones tardes, Alexandra.
Sí. Hola, bones tardes.
Molt bé, doncs, bueno, si et sembla, doncs, Francesc, ja fa uns anys que ens coneixem, i tu ets una persona vinculada de ple a la vida sana. Mm. Explica'ns, què és per tu fer portar una vida sana?
Ah, això és ampli, eh?
Sí, no?
Sí.
Bueno, tenim 30 minuts.
Bueno, pels oients, i resumint...
25 serien.
Clar, la percepció de sa, cada un té la seva. Des del meu punt de vista com a terapeuta, és que tinguis el mínim dolor possible, el mínim desgavell emocional possible, i que el teu comportament sigui vivint l'aquí i l'ara, o sigui, que no t'espanti el que ha de venir, puguis fer camí per arribar i assolir els teus objectius amb la tranquil·litat d'haver-ho fet en consciència neta, plena i sense falta de respecte a ningú.
Si et sembla, parlem una mica de la Covid-19, que és un virus que té aterrat a tot el planeta, podríem dir.
No tothom.
No tothom.
Per sort hi ha gent que no es deixa portar per la part mediàtica tan exagerada de crear el que tu acabes de definir molt bé com aterrador, perquè no és així, no és així. Des del meu punt de vista, parlo humilment, que
sí,
jo no crec que les circumstàncies siguin les que estan venent, perquè només per estadístiques i per números, si jo qualsevol ho pot comprovar, el nivell de letalitat d'aquest virus és menor al de la grip comú. O sigui, a partir d'aquí mai han tancat tot un globus terraqui de la humanitat per culpa de les grips.
No.
O d'algú assemblat. Així que no quadren els números, no quadra la intensitat de crear la por, però que si tu vols paralitzar el pensament de la gent, el millor que pots fer és donar-li un enemic. Si pots ser invisible, encara és millor. Que no dic que no hi hagi el que hi ha, un exosoma, que són residus d'una cadena d'RN o d'ADN, que són extraccions de les cèl·lules quan expulsen, perquè hi ha hagut una vibració electromagnètica que l'has alterat.
Sí.
Que aquest és l'altre tema. Estem parlant de que hi ha hagut diferents epidèmies en la història del món i cada vegada que hi ha hagut una epidèmia, abans s'ha produït un invent o un avanç dintre de les radiofreqüències o de les corrents electromagnètiques. I aquí estem parlant que tenim una que ja sabem, que encara que sembli que no estan instal·lades, mentre hem estat confinats i amb tota la problemàtica distrets, han seguit muntant el 5G, les antenes de 5G, estan instal·ladíssimes, sí, a punt d'emetre el que sigui. I hem d'entendre que el ser humà mai s'ha enfrontat amb un electromagnetisme d'aquesta intensitat, d'aquest nivell, ni tampoc les espècies de la Terra. I els efectes, i ara s'està dient, i es comencen a treure, a nivell d'especialistes, no ho dic jo, els efectes són els mateixos que els que ha provocat, curiosament, la Covid-19.
Sí, sí, el que passa que, clar, això és igual que el fumador, quan diuen, sí, home, jo deixaré de fumar i pa i pa al carrer, vaig pel carrer i els cotxes també contaminen. Sí, però també se li ha de dir, sí, contaminen els cotxes i tu fumant encara tens més risc a patir doncs, càncers i altres malalties.
Això que dius és una gran veritat. Hi ha moltes circumstàncies per industrialització o per deixadesa de la gent, per el que tu vulguis, que contaminen. Però la sensació de manipular, i ho dic clar, acollonir la població com s'ha fet ara, no havia passat mai. I més quan, bueno, digui'm vostè si per als carrers veu cotxes de coroner, de la funerària, ambulàncies recollint cadàvers dels pisos d'una epidèmia tan agressiva que matà tanta gent. Jo no en veig, ni una. No. Estan col·lapsats els funeraris, les UCIs? Tu mira els números de l'any passat per aquestes dates i ja està, et contestaràs tu sol. Una cosa és que no vulguem veure la veritat que tenim davant dels ulls, eh? També és aquesta. Perquè normalment la gent segueix una corrent de lo que se li marca i s'ha bombardejat perquè aquesta corrent es mantingui. Jo he fet una miqueta de treball amb els, tots els contactes del meu entorn on jo demanava, sisplau, que em diguessin per cada amic dintre del seu entorn quanta gent detectava que havia tingut com a mínim el positiu de la PCR. PCR que sabem que no és gens fiable, que falla en un 70%. I els resultats eren 2-3 persones en tots els entorns. Però positius, cuidado, no vam tindre cap ingressat d'aquest grup, de coneguts meus i al voltant, i que, a més, sabem que el positiu el pot donar per qualsevol circumstància, no només per el Covid-19. Sabem que no és una prova fiable, per què l'han mantinguda? Aquesta és la primera resposta que voldria tenir a la taula.
Com el vius tu, aquest Covid-19, com aquest temps de la Covid? Com el vius?
Jo l'he viscut... Jo intento estar el més normal i natural possible. O sigui, no me'n sento... No veig una realitat com la venen i no intento caure amb les circumstàncies que empenyen constantment cap a la desesperació o la por o que tinc que portar unes normes absolutes de control quan la realitat no em dona aquestes mesures. Jo estic bé. El que em sap greu és per la gent que veig més espantada del normal, baixar les seves defenses, amb fòbies, pors. Ens estan amagant el nivell de morts que hi ha per suïcidi per culpa d'aquestes circumstàncies de la por, amb gent molt delicada i de sensibilitats molt, molt, molt especials. No? Suposo que no tothom ho agafa igual, però és que és veritat que el que estan fent és fer més mal que bé. Fer més mal que bé.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Nosaltres continuem parlant amb en Francesc Moreno. Francesc, hi ha una sèrie de productes al mercat. Segons algunes persones, aquest virus pot ser tret de sobre amb mores. En unes hores es pot treure la Covid-19, com que també estem parlant del diòxid de clor. Se n'ha parlat molt, se'n parla, i penso jo que se'n parlarà. Dona'ns una opinió teva, sisplau.
Sí, com a terapeuta el conec fa molts anys, l'he recomanat bastantes vegades. El meu pare el pren, no tinc per què no dir-ho.
Té alguna dolència?
El meu pare té lesions neurodegeneratives al sistema nerviós, i tenia una espasticitat important, rigidesa, depressió. Ma mare va morir d'una demència i ell ho va passar molt malament i no va saber acceptar. I, bueno, se'l va tindre que medicar. El primer canvi que ha fet des de fa uns 4 anys va ser quan li vam administrar el diòxid de clor, perquè el seu nivell d'oxigenació va augmentar exponencialment i ha recuperat la mobilitat. No està tan baix d'ànim, està molt més animat, tot i que no li agrada sortir mai de casa. Però això és un element familiar, que jo ho explico, però a nivell de pacients, els que vulguis de canvi. Des de fongs, infeccions de qualsevol tipus, és molt bo com a producte perquè, a més, és inocu, no deixa de residus, no carrega cap element orgànic, així com un medicament pot carregar orgànicament.
Sí.
Perquè té uns efectes no desitjats. El diòxid de clor és un gas. En el moment que tu el prens, en una hora ja no queda res. Has de tornar a prendre un altre glob perquè faci la seva feina com a element que ataca el que és acidificat dintre del teu cos, que vol dir la zona on pots tindre gèrmens, bacteris, virus o qualsevol malaltia que visqui en un ambient àcid.
hi ha persones que parlen de que, bueno, sí que hi ha hagut... Per exemple, de fet, si mirés a la Viquipèdia, pues, diu el diòxid de clor és un compost químic amb una fórmula Cl02, O2. Aquest gas verd groguent cristal·litza com a cristalls taronges brillants a menys 59 graus, com tots els diòxids de clor. És un potent i útil agent utilitzat el tractament d'aigua com a blanquejador. La dosi letal mitjana per via oral s'ha calculat amb rates amb 94 mg per cent de pes, que es classifica com una substància moderadament tòxica i perillosa. Ja em llegeix més, però bueno, vull dir, bueno...
Hauríem d'estar molts ja en l'altre barri, si fos tòxic. O sigui, la toxicitat que té... O sigui, l'aigua és tòxica. Si tu veus...
Si no està tractada, sí.
No, aigua, normal.
La de l'aixeta.
És tòxica. Tu veus aigua? Tu veus aigua? Tu inhales aigua, la fiques als pulmons i et mores. Et mata.
Clar, perquè als pulmons hi va aire.
És un tòxic.
És clar, bueno, perquè hi va aire. No hi pot anar aigua, clar. No hi, clar.
Tot amb excés és tòxic. Una aspirina, pren-te'n 16. Et farà una llaga a l'estómac, et moriràs.
Sí, i una aspirina amb una persona que té una úlcera d'estómac activada, vale, pues, la pot matar.
Pues el component que pots repetir la dosi més alta equivocadament és el diòxid de clor, comparat amb totes les demés, i això no es diu. Lo qual és una vergonya. Amagar les capacitats d'un producte natural que és inocu i que és capaç de carregar-se qualsevol virus o bacteri del cos és una vergonya en els temps que corren. Perquè si tens una sola opció, una sola, de que això sigui veritat, hauries de fer uns estudis oberts per verificar si és veritat, no criticar-ho simplement. I això és el que a mi em sap greu. Si diguessin que no funciona perquè realment és dolent, jo seria el primer en dir, d'acord, no s'ha de prendre. Però primer que es facin els estudis, no et sembla?
Sí, el que passa és que, clar, a la farmàcia venen medicaments.
Ja sabem que no és negoci el diòxid de clor. No, és massa econòmic.
No, a part d'això, és que són uns medicaments que tu quan arribes a casa, sí, obres la caixa, sí, hi ha un prospecte que et diu contraindicacions i et diu les indicacions. Però no he vist, i ni crec que existeixi, ni potser no existirà cap producte que tu obris el prospecte i et digui, senyors, això ho cura tot. Perquè un medicament et curarà una cosa i un altre medicament et curarà un altre, i el de la hipertensió, i el de la diabetis, i anirem... Però, clar, jo penso que aquest producte, si és que funciona, s'ha venut malament. Perquè, per exemple, aquest programa el patrocina la Fundació Puigverd.
No,
els metges de la Puigverd tenen malalts, ho receptarien a l'Hospital Clínic, la Vall d'Hebron.
No interessa, Marc, sisplau. Bueno, és molt senzill. Les farmacèutiques...
Salva vides.
No. Sí, per tu, per mi, però per...
I els metges, el jurament que fan, no?
Les farmacèutiques, a mi no m'han demostrat en cap moment que aquest producte... Fixa't tu que l'OMS el tenia classificat com a medicament huérfano per la L, ¿vale? L'esclerosi lateral, sí, i atròfica. ¿Vale? Va fer unes proves voluntàries amb aquest producte. Ninguna de les famílies va tindre cap problema amb el producte. Inclús van dir que era una pena que s'acabés el tractament. I l'OMS va definir que no havien vist canvis. El que sí es va dir assegurar és que era inocuo. Potser no tindria que posar un medicament que ho cura tot, que jo no crec que existeixi cap medicament ni natural ni natural que posi que ho cura tot. Això és una frase...
aquest medicament s'ha dit.
No, s'ha dit, però no hi ha cap lloc que ho posi.
Bueno, però si ho diuen el que ho ven...
El que sí es pot posar és que és inocu, que no fa mal.
Sí, com si prens un got d'aigua.
Vale? Llavors, hi ha uns estudis fets sobre ganaderia, infeccions dels animals... per culpa dels antibiòtics que prenien. O sigui, hi havia ganaders que tenien que inclús plantejar-se el negoci perquè es gastaven tants diners per les medicacions que tenien els animals que no els hi sortia gaire a compte. I a part, després tenien que treballar que aquell resta de medicament la gent no tingués que menjar. Tenien que fer tractaments depuratius amb l'animal. Bueno, això era un cost tremendo. Van començar a provar el CDS, els animals es curaven. Efecto placebo, no. Cap ni un. Evidentment, els animals això no saben el que significa. I a partir d'aquí van començar a fer proves amb les persones. El diòxid de clor és inocu i funciona per qualsevol tipus d'infecció. Si és veritat o mentida, que facin les proves obertes. Però... Hi ha uns estudis clínics fets a Xile, més de 100 i escaig de persones, a Ecuador, a Guayaquil, Bolívia... Sí, per què no ho tiren endavant?
Sí, però aquests llocs que has parlat tu, aquests països, tampoc és legal, eh?
Aquests països...
No és legal, això.
S'ho estan prenent perquè no tenen diners per les farmacologies que els obliguen a prendre pel protocol Covid.
Aquí també hi ha una altra cosa que has anomenat aquests països. Jo he vist vídeos d'aquests, perquè tinc un company que és també molt, parla molt d'això i creu molt. Bueno, he vist la gent que en parla, i són uns països amb una miqueta que d'una cultura dubtosa. No són països sobre els arrollats, sinó és una miqueta de cultura dubtosa, que s'ho creuen tot, d'aquells que s'ho creuen tot, i que necessiten creure-s'ho tot, segurament, potser.
Sí, i fixa't la comparativa. Jo, si em dius això, nosaltres que som tan civilitzats, aquí ens diuen que ens estem a punt de morir per un virus que no mata més que la grip, i mira com estem tots. Els països latinoamericans no tenen masses recursos econòmics per plantejar les medicacions que se'ls planteja per tractar el Covid. Llavors, què ha fet la població mundana? Ha anat a buscar solució ràpida, i els testimonis que n'hi ha tants de curacions amb el tema del diòxid de clor, com a mínim s'han agafat allò que podien provar. Fixa't si ha arribat al punt que els capellans i els bisbes d'aquelles zones van a intervenir perquè l'Estat permetés una llei temporal per poder-lo prendre per prevenir. I s'ha controlat el Covid en allà. Per què no ens hem de creure? Perquè siguin latinoamericans?
No, per la cultura que poden tenir. Hi ha gent que s'ho creu tot, no sé, vull dir...
Jo, si deixen de morir gent per una cosa, és igual la cultura que tingui, Marc. Si cura, cura.
Sí, si cura, cura, però clar... Si...
Són menys creïbles.
També, aquesta persona que ho està venent, que ho està comercialitzant i ho està, bueno, escampant bastant i promocionant, és un senyor que és de llei, del senyor Pàmies, que per a mi és un gran... remeier. I entén molt d'herbes. Aquest senyor hi entén molt. I també ha fet molts diners amb les herbes. I venent coses amb una mimela, va vendre unes coses per curar el càncer de la seva senyora que va morir de càncer.
I quantes farmacèutiques hi ha que han fet negoci quantitat de morts que hi ha? La tercera causa de morts en el món són els efectes secundaris de les medicacions.
És que, evidentment...
No sé si ens entenem.
Sí, no, i que les persones... Tothom treballa per diners, és lògic. Però vendre una cosa que diu que ho cura tot, però de les persones que van
allà... Tu saps
allà...
el que val, el diòxid de clor?
M'han dit que molt poc, sí.
No però ja sé, està.
Poc, és, no sé, 7 o 8 euros,
si ho estan venent els latinoamericans a Sud-amèrica per la gent que té menys recursos, vol dir que poden arribar a pagar-ho. És que és barat o no? Baratíssim.
El que passa que això té un tractament, no? S'ha de posar com un bany-maria, oi? Un got...
Si te'l donen preparat, no, ja va l'aigua...
També és ben preparat, això.
Sí, aigua amb el gas. Ara, tu pots fer perfectament.
Però ja, si no, venen amb l'aigua, amb el gas i tot, ja no has de manipular res.
Res, només el protocol de toma segons de la patologia que tu tinguis.
Bé, és una mira més... Costa de creure
perquè ens han educat a que la medicació del dia d'avui moderna no cura, pal·lia. Et cronifiquen la medicació perquè no deixis de donar-li el rendiment, però no et curen. I quan apareix un element que sembla que és natural, a sobre pot curar, i a sobre no té efectes secundaris, no t'ho pots arribar a creure.
I tampoc ens deixem,
jo ho entenc.
No ens deixem curar, perquè hi ha persona obesa que és per l'obesitat,
bueno,
té sucre, sí. És diabètic per l'obesitat. Si aquella persona sacrifiqués amb un règim,
home,
li baixaria
també
el...
També hi ha el que s'autodestrueix d'alguna manera.
Però vull dir, què fa aquella persona? Continua menjant, continua a ser obès i es pren la pastilleta del sucre.
Correcte.
Vull dir que, però és clar, si féssim cas i ens deixéssim curar, ens curarien els medicaments, que per això estan, i els medicaments...
Però sí, ja ho diuen, tenint un organisme, l'homeostasi és feta amb un sistema alcalí, teòricament el ser humà no tindria per què enfermar, fora dels components genètics poden alterar l'ADN.
I tu us autocurant-nos, ja tirant més en...
Sí.
Vull dir, ens podríem autocurar,
però com bé
com
deies,
abans.
Com bé deies abans, hi ha molt contaminant ambiental.
Sí.
Que afecta el ser humà. Tu sempre tindràs que aprendre alguna cosa per eliminar part del que tu, sense voler, absorbeixes d'un entorn contaminat. ¿Vale?
Sí.
Això què vol dir? Depuratius, neteges, dietes concretes... Tot això és molt important, perquè si tu tens residus en el cos, per molt bé que mengis, si tens residus que són, com per exemple, metalls pesats, si no els elimines, a la llarga poden donar problemes. Doncs has d'aprendre alguna cosa, a part de menjar bé, que elimini allò que és un residu dintre del teu cos. Però no hi ha cultura... No se'ns educa per cuidar-nos. I aquí ho deixo.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Nosaltres continuem parlant amb en Francesc Moreno, director del Centre Quiropràctic Madrazo, tècnic en prevenció musculoesquelètica a empreses, quiropràctic del Centre Mèdic Vallirana, quiropràctic del Club de Tenis de Franc i creador del mètode terapèutic TMI, que, bueno, ens en podries parlar una miqueta ara d'aquest... perquè t'hem presentat com també creador del mètode terapèutic TMI.
TMI,
sí. Explica'ns, sisplau, una miqueta, i, bueno, i també on et poden trobar.
Bueno,
per la tècnica aquesta.
Aquest mètode tampoc és per... Ara potser desil·lusionaré algun oient si esperava escoltar alguna cosa molt especial, però és una baixada d'egos. Jo li dic el mètode de la baixada d'egos.
Baixada d'egos?
Sí, sí.
A molts sí. Fa falta, eh?
T'ho dic d'acord.
Perquè és
un mètode que fa... és una combinació de tècniques emocionals i tècniques musculoesquelètiques. Simplement combinem coses que ja es coneixen, la majoria,
sí,
per donar un bon servei al pacient perquè ho tingui d'una manera holística, que li treballem totes les parts, estructural, muscular, facial, tendinosa i emocional, també.
I en què es basa? Vull dir, són exercicis o és un aparell...
En principi es fa una diagnòstica estructural. Busquem la alliberació de les articulacions i, per tant, de l'alliberament del sistema nerviós davant de possibles pinçaments o alteracions de missatges elèctrics. Llavors s'aplica la tècnica emocional, que és el reequilibri de la freqüència elèctrica emocional que tots tenim, on guardem les memòries de les circumstàncies viscudes, bones o dolentes. Si són dolentes, et crearà una tensió física, el que se'n diu una somatització més elevada.
Sí.
Tu pots anar amb una tensió física, que per tu és normal tenir-la, l'has patit durant 20 anys i per tu és normal, però que et crea una rigidesa fora de lo normal també. Això no és gens bo. Vol dir que tens uns estressors que estan constantment produint-te tensió. Uns clar. Muscles que estan constantment acumulant sang i no renovant-la per la pròpia contractura d'aquests muscles.
Són més els trapecis o hi ha altres muscles?
Normalment la part aquesta que acabes de nombrar, els trapecis, és la més senyada perquè els receptors nerviosos estan a la zona del clatell.
Que això és el que pot provocar aquests vertigens...
Correcte.
Formigueig a les mans,
correcte,
cames...
Sí, perquè la tensió dels músculs fan pressió sobre les vèrtebres, puguen crear uns bloquejos que irritin uns nervis que vagin al nervi auditiu o a altres parts, creen les problemàtiques que ara deies. Vertigen, marejos, sensació d'inestabilitat.
Sí.
Jo, per exemple, això és difícil de creure. Tu em pots vindre amb una taquicàrdia, amb 180 sí. pulsacions per minut a la consulta. T'han fet totes les intencions de prova possibles amb contrast, t'han passat un catèter, no han trobat res. Veuen que el nòdul de Hirsch està alterat, que la corrent elèctrica del cor té disparos. Es dispara.
Es dispara, vale? Sí, senyor.
Llavors jo detecto a la teva esquena que tens una hipercifosi important i veig que hi ha uns bloquejos vertebrals. El plexe cardíac nerviós
sí.
surt d'aquestes vèrtebres mitges, dorsals i altes i poden anar i alterar la informació del ritme cardíac. Fas un desbloqueig adequat en aquesta zona i potser la teva arrítmia desapareix. Aquí vinc a dir que a vegades una part mecànica acompanyada d'una tensió emocional pot provocar un element que tu diguis mai serà de l'esquena, això no és normal. I vas al metge,
clar,
que amb tota
clar.
La bona intenció el cardiòleg fa molt bé la seva
sí.
feina. Però la primera problemàtica és que hi ha una irritació de sortida d'uns bloquejos d'unes peces òssies del teu cos. Clar, si això no es posa bé com un puzzle ordenat, mai deixarà de fer. Llavors, què fa el cardiòleg amb aquesta circumstància?
Un beta-blocant.
No, sí, comença amb el beta-blocant perquè tu tinguis, mentre estan alçant a l'estudi, però arriba un dia que diguin, vingui per aquí que farem una ablació. Una ablació és cremar la part elèctrica que s'altera dintre del nòdul de Hirsch del cor.
Ja.
Val? Muerto el perro, s'acabó la ràbia. Però clar, la problemàtica de l'esquena segueix igual.
Oh, i tant.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs, Francesc, t'esperem ben aviat. Gràcies per estar aquesta tarda aquí.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí l'hora de la Fundació Propera. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà amb el mateix programa. Adéu-siau, bona tarda.